Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primera reunió entre el president Salvador Illa i el ministre de Transports, Òscar Puente, arran de la crisi de Rodalies, però sense atendre la premsa, Jordi Fortià.
El ministre ha destacat la importància de les obres a la Sagrera. Puente, però, ha corregit el govern català i situa el retorn de la normalitat a Rodalies al juny, mentre que la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, manté el maig com a data final.
Hablamos de una actuación que se extiende por más de 3,4 kilómetros en la trama urbana de Barcelona. Una obra complejísima, intermodal, que combina tráficos de alta velocidad, tráfico de cercanías, metro y autobús, todo en una sola estación intermodal.
Aquests treballs van a un bon ritme. Tenim previst que a principis de maig, a la primera setmana de maig, ja puguem tenir el sistema restablert amb la normalitat que hi havia abans del temporal.
En marxa a aquesta hora la presentació a Barcelona del projecte de Front Ampli d'Esquerres per aturar l'auge de l'extrema dreta.
El projecte el presenten Gabriel Rufián i Irene Montero, però entre els assistents no hi és Oriol Junqueras, que ha al·legat motius d'agenda.
Netanyahu ordena iniciar negociacions directes amb el Líban per desarmar Hezbollah.
Mentrestant, Espanya reobrirà l'ambaixada a Teheran, aprofitant la treva entre Iran, Estats Units i Israel. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Y les anuncio que hoy he dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese durante este tiempo en el que se abre una esperanza para la paz y se vuelva a reabrir nuestra embajada en Teherán.
SEAT presenta el nou Cupra Raval, el primer cotxe 100% elèctric fabricat a la planta de Martorell.
Se'l considera l'espina dorsal del creixement de la marca, segons el conseller delegat de Cupra, Marcus Haupt, que ha assegurat que el cotxe arriba amb l'objectiu de democratitzar la mobilitat elèctrica.
En cultura, 10 teatres ofereixen un cicle de dansa contemporània a sales de petit format dins la iniciativa T'apropem allò que ens mou.
Del 18 d'abril al 17 de juliol, 7 espectacles passaran per sales a Barcelona, Igualada, Tarragona, Balaguer i Sant Martí de Tous, a l'Anoia, per arribar a nous públics. Marina Marco és impulsora del projecte.
Viure les arts escèniques des de la proximitat té un valor absolutament únic i que fa molt diferent veure un projecte de dansa en una sala de gran format que veure-la en un espai de proximitat.
I en esports, Toni Castro, indignació al Barça per l'actuació arbitral al partit contra l'Atlètic de Madrid.
El partit d'anar dels quarts de final de la Champions, que va acabar 0-2, l'expulsió de Cubarsí i el penal no assenyalat per mans clamoroses de Pubill dins l'àrea han causat un gran malestar al club blaugrana. Demà el Girona juga al Bernabéu contra el Real Madrid i el Barça de bàsquet torna a jugar partit d'Eurolliga a la pista del Mónaco amb la novetat del base Juan Núñez, inèdit aquesta temporada.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do les temperatures gairebé d'estiu que hem tingut les últimes hores. De fet, avui hem arribat, per exemple, als 32 graus de màxima a Riba-roja d'Ebre, fins als 29, per exemple, a molts municipis del Vallès, també d'Osona, de les comarques de Ponent, baix del Pirineu, de 25-26 graus al llarg de les últimes hores. Per tant, un ambient molt més càlid del que pertoca per un 9 d'abril. Arran de mar, en algun cas, tenim un palet de boira que, sobretot, es passeja estones per la Costa Daurada, però és d'una forma molt local. En vista el divendres, una situació també molt tranquil·la, molt càlida, fins i tot encara més que avui. Alguns racons de Ponent i de l'Ebre tornaran a arribar als 32-33 graus, però també fregarem aquests 30 graus la tarda del divendres a molts indrets del prelitoral, de Girona, de la Catalunya Central i de les valls del Pirineu. Alguna boira matinal a la Costa Daurada i la resta del dia ben assolellat. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb la C32 tallada per un camió volcat que ha provocat el vessament de 7.000 litres d'un líquid corrosiu orgànic i altres afectacions a la via. Adrià Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. Com bé comentaves, en primer lloc, continua tallada la C32 a Sant Pere de Ribes en els dos sentits de la marxa, per un camió volcat que transportava líquid corrosiu. Tot el trànsit ara mateix es continua desviant per les sortides nord i sud de l'enllaç 26 a Sitges Oest, a l'espera que una grua de gran tonatge retiri el vehicle pesant accidentat i es pugui procedir al que seria la neteja de la via. D'altra banda, hi ha 4 quilòmetres de retencions a l'A2 entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat, en sentit Lleida. A més, hi ha retencions per entrar a Barcelona i al nord de la Trinitat des de la C58 a Ripollet i la C33 des de Montcada i Reixac. I també detectem els mateixos problemes de circulació a la C32 a Sant Boi de Llobregat, també per entrar a Barcelona. Finalment, a les rondes de Barcelona, en general, les dues vies van carregades en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primera reunió entre el president Salvador Illa i el ministre de Transports, Òscar Puente, arran de la crisi de Rodalies. Això sí, sense atendre la premsa.
Després que l'executiu central hagi corregit el govern i hagi ajornat un mes més, fins al juny, la recuperació total del servei. Illa i Puente han abordat la situació de la infraestructura i les obres de millora que s'estan fent a la xarxa. Tot seguit, el ministre ha visitat les obres de la futura estació de l'AVE a la Sagrera.
Puente no trepitjava Catalunya des d'abans de l'esclat de la crisi de Rodalies. La visita del ministre ha arribat enmig de les contradiccions sobre la represa total del servei que el govern situa a principis de maig i el ministeri allarga fins al juny. Judit Vallès.
És la primera trobada que han mantingut prop de 3 mesos després de l'accident a Gelida. El president Salvador Illa i el ministre de Transports, Òscar Puente, s'han reunit aquest matí a Palau per fer balanç de la crisi de la xarxa ferroviària en el marc d'una trobada convocada a primeríssima hora. Segons han indicat fons de presidència i del ministeri, durant la reunió s'han abordat les obres de millora de la xarxa, així com el traspàs de la R1. Puente també ha aprofitat la visita a la capital catalana per veure diverses instal·lacions de la xarxa ferroviària, com el centre de control de l'estació de França, obres com les que s'estan realitzant a la Sagrera per crear una estació intermodal. Cap dels dos ha comparegut públicament, però el ministre sí que ha fet arribar una declaració subratllant la importància de les obres de la Sagrera.
Hablamos de una actuación que se extiende por más de 3,4 kilómetros en la trama urbana de Barcelona. Una obra complejísima, intermodal, que combina tráficos de alta velocidad, tráfico de cercanías, metro y autobús. Todo en una sola estación intermodal con una obra de integración en el entorno de la ciudad tremenda.
Ara, l'estació de la Sagrera, que ha de servir per alleugerir l'estació de Sants, última la posada en servei de 5 vies d'alta velocitat. Segons el ministeri, falta rematar les tasques d'electrificació, control i senyalització per començar la fase de proves.
Doncs aquesta tarda la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha insistit que la total recuperació de Rodalies serà pels vols de la primera setmana de maig.
Paneque ha explicat els grans eixos de la trobada d'avui amb el ministre Puente. La consellera ha advertit també que la millora de la xarxa ferroviària no serà immediata ni fàcil, però sí que ha avançat que el traspàs de l'R1 està ja molt avançat.
Aquests treballs van a un bon ritme. Tenim previst que a principis de maig, a la primera setmana de maig, ja puguem tenir el sistema restablert amb la normalitat que hi havia abans del temporal. I hem pogut també repassar, que és una qüestió important, aquesta millora progressiva que hem de fer en l'àmbit de les infraestructures i, per tant, tota la millora del pla de Rodalies. Hem pogut repassar tot l'àmbit del material rodant, dels nous trens que han d'arribar, que venen amb cert endarreriment en la producció, però els temes de seguretat són fonamentals. Hem pogut repassar aquesta qüestió també.
Doncs parlant encara d'obres ferroviàries, l'edifici de l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera ja és història. Aquest dijous s'han iniciat les tasques d'enderroc.
Sí. De fet, els treballs d'enderroc s'han endarrerit lleugerament perquè no havia arribat la maquinària específica, segons han explicat a BTV fons a l'obra. Primer es van fer les tasques de retirada de l'amiant de l'antiga estació i també es va enderrocar l'interior de l'immoble. I aquest dijous s'ha fet la demolició de l'estructura, és a dir, de les parets exteriors.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau internacional, Benjamin Netanyahu ordena obrir negociacions directes amb el Líban per desarmar Hezbollah i establir la pau entre els dos països.
Per la seva banda, el Líban demana un alto al foc temporal com el que hi ha a l'Iran per negociar amb Israel l'endemà de l'ofensiva més virulenta contra els libanesos. En total, els atacs israelians han matat unes 1.700 persones i han desarrelat més d'un milió de persones, segons les autoritats libaneses. L'anunci de les intencions de Netanyahu arriba en un context en què la treva a l'Iran penja d'un fil l'endemà de l'ofensiva més virulenta fins ara d'Israel contra el Líban.
I en un context en el que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit a la seva xarxa social d'una ofensiva més gran i més forta que mai si s'incompleix la treva i assegura que mantindrà desplegades les forces al voltant de l'Iran fins que l'acord es faci efectiu.
Els Estats Units han enviat un equip negociador encapçalat pel vicepresident J.D. Vance per arrencar les converses de pau al Pakistan.
I mentrestant, el govern espanyol reobrirà pròximament l'ambaixada a l'Iran, tancada des del 7 de març, poc després que comencessin els atacs nord-americans i d'Israel.
L'executiu qualifica els atacs al Líban de vergonya per a la consciència de tota la humanitat. L'anunci de la reobertura de l'ambaixada a Teheran, capital de l'Iran, l'ha fet el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Y les anuncio que hoy he dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese durante este tiempo en el que se abre una esperanza para la paz y se vuelva a reabrir nuestra embajada en Teherán.
En marxa a aquesta hora la presentació a Barcelona del projecte de Front Ampli d'Esquerres per aturar l'auge de l'extrema dreta. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, al costat de la número 2 de Podem, Irene Montero, són els encarregats d'explicar el projecte a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra. Entre els assistents, però, no hi és Oriol Junqueras, que ha al·legat motius d'agenda. Seguint aquest acte hi ha la nostra companya d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
Molt bona tarda. Màxima expectació per la trobada que estan tenint ara mateix Rufián i Montero a la facultat on el líder d'Esquerra Republicana va estudiar relacions laborals anys enrere. Una trobada que compta amb plena assistència de representants polítics i també autoritats, però entre les quals avui no es troba el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i és que ja va anunciar públicament que es manifestava en contra i discrepava amb Rufián sobre la seva intenció amb aquesta reunió. Una reunió en què Rufián vol analitzar, ara juntament amb Montero, la desunió de l'esquerra i pretén conformar un front comú. L'objectiu, per tant, és fer front a l'avanç de l'extrema dreta i evitar que el PP i Vox governin en les properes legislatures. Una qüestió que no sembla influir negativament en la seva relació i que tampoc posa en perill, sembla, el lloc de Rufián en el Congrés, i és que el mateix Junqueras ja ha assegurat que Rufián tornarà a ser el seu candidat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
SEAT presenta el nou Cupra Raval, el primer cotxe 100% elèctric fabricat a la planta de Martorell.
Se'ls considera l'espina dorsal del creixement de la marca, segons el conseller delegat de Cupra, Marcus Haut, que ha assegurat que el cotxe arriba amb l'objectiu de democratitzar la mobilitat elèctrica.
La Generalitat impulsa un protocol pioner a tota Espanya que vol protegir els treballadors i les empreses quan hi hagi situacions d'emergències per pluges torrencials.
El text que a partir d'ara s'haurà d'incorporar en tots els convenis col·lectius ha estat consensuat entre el govern i les principals patronals i sindicats que hi ha a Catalunya.
Jordi Casino.
Segons el document, les empreses hauran de disposar d'aquests protocols d'adaptació i de pautes d'actuació i informar i formar el seu personal sobre què fer davant de riscos per pluges, inundacions o riuades. Un text que inclou la norma que regula els permisos climàtics retribuïts de fins a 4 dies introduïda després de la DAN al País Valencià i orientacions com ara aturar desplaçaments dels treballadors i situar-los en llocs segurs o impedir l'accés a zones subterrànies com pàrquings o magatzems. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
Un document que des del punt de vista de la unanimitat social, tots hi estem d'acord, tant és així que ho introduïm com a element que s'haurà de tenir en compte a la negociació col·lectiva, és a dir, quan s'estigui treballant per tenir un nou conveni col·lectiu amb qualsevol sector, restauració, construcció, siderúrgica, metal·lúrgica, el que sigui, aquest protocol haurà d'estar dintre. Per tant, això neix amb voluntat normativa.
El document consensuat entre el govern, els sindicats i les patronals es farà servir de referència en la negociació de tots els convenis col·lectius i busca donar seguretat jurídica a empresaris i treballadors.
Més coses. El sindicat educatiu USTEC amenaça amb més vagues després de reunir-se amb la consellera Esther Niubó, que defensa l'acord amb Comissions Obreres i UGT. USTEC reclama de nou l'obertura de les negociacions per millorar les condicions dels docents i del sistema educatiu. Esther Minguell.
El sindicat USTEC insisteix que l'acord no resol els problemes de fons del sistema educatiu, ni les condicions laborals dels docents, ni l'atenció a l'alumnat, sobretot el més vulnerable. Valoren la trobada amb la consellera com a punt de partida, però critiquen que s'aferri a l'acord signat. Li reclamen reobrir les negociacions per resoldre el conflicte i asseguren que no assistiran a les meses sectorials si no és per parlar de les millores. Yolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
Si no hi ha una reobertura de negociacions, si no tornem a situar aquests punts que per nosaltres nosaltres són importants, que són sobretot a nivell salarial i també doncs, les mesures que requereix el desplegament del model d'escola inclusiva perquè l'alumnat estigui atès com necessita, doncs nosaltres continuarem convocant vagues aquest tercer trimestre.
Les mobilitzacions dels docents es concretaran properament amb la resta de sindicats convocants de les vagues i consultaran també el col·lectiu de professors i mestres.
Gràcies, Esther. Seguim amb tu perquè avui comença la preinscripció als ensenyaments de batxillerat. Ha començat, hi ha temps fins al 16 d'abril i es fa telemàticament. Un dels centres públics que l'imparteix és l'Institut Maria Espinal de Barcelona, que impulsa un itinerari pioner combinant el batxillerat amb la formació en socorrisme.
A banda de les modalitats de batxillerat científic, tecnològic, social i humanístic o el general, aquest centre permet cursar simultàniament el cicle inicial de salvament i socorrisme. Ho explica Ivan González, director de l'Institut Maria Espinal.
Mentre està cursant el primer de batxillerat, pot fer durant les hores d'optativitat matèries d'aquest cicle inicial que quan acabi el curs doncs, l'habilitarà, doncs, per exemple, per poder fer de socorrista en una piscina. Només afecta al primer de batxillerat. També que el segon de batxillerat, que és quan tenen més càrrega i tenen la sala activa, ja només s'haurà de dedicar a això.
Aquestes matèries les impartirà el professorat de l'Institut de Nàutica de Barcelona, que es desplaçarà al centre i les pràctiques es faran en una instal·lació esportiva propera. La proposta engega el curs que ve i ja ha despertat l'interès dels alumnes. Elisabet Paul Carril és coordinadora pedagògica.
Tens un perfil d'alumnat que té un interès pel món esportiu, que si se'n va cap a un batxillerat o escull un batxillerat esportiu o ja no té una opció intermitja. Jo vull fer batxillerat perquè després pugui fer una carrera, vull fer un cicle formatiu de grau superior, però potser no m'interessen totes les optatives que m'estan donant.
Aquest institut, a més, és l'únic de Barcelona amb la modalitat de batxillerat general més obert en la tria de matèries.
A Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, ha començat fa pocs minuts una concentració de rebuig a l'agressió a un menor aquest cap de setmana. Les imatges s'han fet virals i han generat indignació entre veïns del municipi que han convocat la mobilització. Anem cap allà. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà, bona tarda.
Bona tarda. Centenars de persones es concentren a la plaça de la Pau de Sant Joan de Vilatorrada en mostra de rebuig a l'agressió d'un menor d'edat el passat diumenge. Una agressió perpetuada per també un jove de poc més de 14 anys que ha pogut ser identificat pels Mossos d'Esquadra gràcies a un material audiovisual gravat per un dels presents que capta l'agressió. Ara fa uns minuts ha començat una concentració convocada per majoritàriament familiars d'adolescents que resideixen en un municipi de poc menys d'11.000 habitants. Aquest poble viu amb indignació tant la passivitat dels que visualitzaven la violència exercida pel suposat agressor, com també perquè la Fiscalia de Menors hagi demanat la llibertat vigilada per aquest darrer. Els ajuntaments d'on resideixen els implicats han condemnat els fets. Així doncs, cada vegada arriba més gent a aquesta plaça per mostrar rebuig a un fet que ha generat indignació social.
Moltíssimes gràcies, Joel, des de Sant Joan de Vilatorrada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Aquest dijous s'ha presentat la 32a edició de la Seafood Expo, la mostra dels productes del mar, que se celebra a Barcelona des de fa 5 anys i que enguany serà del 21 al 23 d'abril. La trobada acollirà 2.300 empreses de 86 països Mar del Mau.
Aquest és l'esdeveniment comercial de productes del mar més gran del món. Aquí expositors mostren les darreres novetats del sector, ja sigui maquinària, embalatge o serveis per la indústria pesquera. Justament enguany inauguren la zona d'innovació en aqüicultura, on es podran veure solucions d'avantguarda del sector que miren de donar resposta a la creixent demanda global de peix i marisc. Pel que fa al context geopolític, la presidenta de Seafood Expo, Winter, no s'ha mostrat massa preocupada.
In terms of...
No hem notat cap impacte en els exhibidors i pel que fa als visitants ja ho veurem. Ja ho hem patit altres cops amb altres contextos geopolítics. Però la indústria marítima s'ha de mantenir unida per veure com superar tot això.
S'estima que l'esdeveniment deixarà un impacte econòmic a Barcelona de 161 milions d'euros.
I en territori, el Pirineu i les Terres de Lleida comencen la nova temporada de turisme actiu amb 280 empreses. Avui s'ha presentat a Llavorsí, coincidint amb el 40è aniversari del primer descens en barca de ràfting del riu Noguera Pallaresa. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
El turisme actiu a Lleida es consolida com un dels grans motors del territori, amb més de 280 empreses i prop de 850.000 activitats que es van contractar el darrer any. El sector confirma el seu pes estratègic i la seva capacitat d'atreure visitants, explica la nova temporada de turisme actiu el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.
Que és un model que està basat en turisme sostenible, un model de futur perquè permet doncs, que aquí al nostre Pirineu hi hagi moviment econòmic, hi hagi projectes de vida, hi hagi gent que pugui arrelar.
Fa 40 anys que les aigües de la Noguera Pallaresa van veure els primers descensos d'una activitat, el rafting, que avui és tot un símbol de turisme d'aventura al Pirineu. Així, el turisme actiu a Lleida arrenca una nova temporada amb dades que confirmen la seva consolidació i un sector que genera al voltant de 1.800 llocs de treball.
En cultura, 10 teatres s'uneixen en la iniciativa T'apropem allò que ens mou per oferir un cicle de dansa contemporània a sales de petit format del 18 d'abril al 17 de juliol. David Navarro.
T'apropem allò que ens mou neix amb la voluntat de situar la dansa dins la programació estable dels teatres de proximitat. El cicle, com ha explicat la presidenta d'ON, el Teatre Batega, entitat impulsora de la iniciativa, Marina Marcos, és una altra manera de gaudir de l'espectacle.
Viure les arts escèniques des de la proximitat té un valor absolutament únic i que fa molt diferent veure un projecte de dansa en una sala de gran format que veure-la en un espai de proximitat.
Una opinió compartida per la ballarina Alma Steiner de la companyia Kernel Dance Theater, que interpretarà una bellíssima jornada al Teatre de l'Aurora d'Igualada.
Aquest espai petitó a nosaltres ens va superbé. O sigui, per nosaltres és un regal, perquè la veritat és que la peça parla de compartir, d'estar a prop, de poder-nos donar la mà i de, quan els pares es fan molt grans i canviem aquest rol i ja els hem de dir adéu, si ja queda alguna cosa per dir, no?
A la pàgina d'on el Teatre Batega es podrà accedir a tota la programació i redirigirà a les plataformes de compra dels diferents teatres. Si s'adquireix més d'una entrada, es podrà accedir un descompte.
I els escriptors en llengua catalana denuncien un tracte discriminatori en el Premi AENA de Narrativa Hispanoamericà, atorgat a l'escriptora argentina Samantha Schweblin per la seva obra El buen mal.
Més enllà de la polèmica pel fet que sigui un guardó tan important, 1 milió d'euros, i que provingui d'una empresa amb capital públic, ara s'hi suma el que titllen de discriminació lingüística. Així ho ha argumentat Sebastià Portell, president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, en declaracions a la xarxa.
La qüestió que ens preocupa més pel que fa a aquest guardó és la flagrant discriminació que suposen pels autors en llengua catalana, ja que les obres escrites en castellà hi poden ser directament nominades, però les que són escrites en català, en gallec, en basc o en aranès, han d'haver estat abans traduïdes al castellà. Ens trobam davant una mesura que podria ser llegida en clau de supremacisme lingüístic.
Portell ha demanat que per a la pròxima edició AENA ho consideri i corregeixi aquesta normativa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça acaba d'enviar a la UEFA la queixa formal per l'arbitratge d'ahir al partit contra l'Atlètic de Madrid de l'anada dels quarts de final de la Champions, que va acabar 0-2. Derrota del club blaugrana que posa el focus en el penal no xiulat per les mans de Pubill. Reclamen una investigació, explicacions, reconeixement de l'error i mesures disciplinàries contra els àrbitres. De fet, el president Rafa Juste considera increïble que no s'hagués assenyalat el penal.
Que hoy en día con los medios técnicos que tenemos en referencia al VAR, pues que no entiendo cómo ayer, por ejemplo, no se pitó un penalti clarísimo para mí, intencionado o no intencionado, pues se ve clarísima la jugada.
El Girona juga demà al camp del Real Madrid, al Bernabéu, en el primer partit. Nova jornada a la primera divisió. L'entrenador del conjunt gironí, Michel, té clar la dificultat de puntuar al camp del conjunt blanc, tot i la dinàmica de l'equip d'Arbeloa, que va perdre el darrer compromís tant de Lliga com de Champions. Escoltem a Michel.
No miro ni la classificació, ni lo que un equip té o ha de jugar abans o després, o ha jugat abans o jugarà després. Miro el partit i jugar al Bernabéu mai és fàcil, tot lo contrari.
El govern demana contundència a clubs i federacions esportives per tallar d'arrel el repunt de discursos d'odi i discriminació que es viu a les competicions, una escalada que l'executiu atribueix en part a l'auge de l'extrema dreta. Carina Vallvé.
El conveni fa possible promoure accions de sensibilització contra l'odi i l'assetjament en l'àmbit esportiu amb iniciatives conjuntes entre el govern i la Lliga de Futbol de prevenció i conscienciació. Des de la Generalitat demanen a federacions i clubs contundència per tallar aquesta escalada que es viu als camps amb crits, càntics i insults racistes i homòfobs que ja són quotidians. Berni Álvarez és el conseller d'Esports.
Que siguin exemplars aquestes sancions, ells tenen el baremo, poden passar des d'una inhabilitació d'un jugador, d'un tancament d'un camp, etcètera, etcètera, depenent de del grau d'infracció, no? Però és això, no és deixar passar, no és que ha sigut un moment puntual, sinó actuar amb contundència, no?
El conveni també vol reforçar la difusió institucional de les campanyes de la Lliga versus Odi i la Lliga versus Bullying.
En Barça, el bàsquet, el Barça, després de la derrota d'Imars contra el Panathinaikos, torna a jugar demà a la tarda, partit d'Eurolliga, a la pista del Mónaco, amb la novetat del base Juan Núñez, recuperat d'una greu lesió de genoll que l'ha mantingut un any allunyat de les pistes, i amb l'objectiu d'assegurar el play-in europeu, que passa per guanyar un dels dos partits que queden de la fase regular, aquest del principal Monegasc, o bé la visita del Bayern al Palau. A la prèvia d'aquest partit contra el Mónaco, Xavi Pascual ha explicat el principal motiu que amenaça la seva continuïtat la pròxima temporada, que és que l'equip necessita reforços. Encara més a punts al Barça, en hoquei patins, que anuncia la renovació de Sergi Llorca fins al 2027, una temporada més. El jugador de Caldes de Montbui ha guanyat 14 títols amb el club blaugrana, i una altra renovació, en aquest cas en futbol sala, Eric Martel continuarà al Barça també fins al 2027. Martel es va formar a les categories inferiors i abans va triomfar a primera, s'ha dit a l'Indústries i al Peníscola.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
Que moltes vegades ens passa, no? Aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua.
Si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia, al llarg de 3...
Quatre gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
El consum de les benzodiazepines.
Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen pel tractament d'ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. El lorazepam o el diazepam són alguns dels més coneguts i utilitzats. Són útils quan s'utilitzen correctament i durant períodes curts, però el seu consum prolongat pot comportar riscos importants. A Catalunya, el consum de benzodiazepines ha augmentat en els darrers anys. L'ús continuat pot generar dependència, dificultats per concentrar-se, somnolència o un augment de risc de caigudes i accidents. Per això, és important seguir sempre les indicacions del professional i no prolongar-ne el tractament sense control mèdic. Les benzodiazepines poden ser una eina útil, però no una solució permanent. Fer-ne un ús responsable és una qüestió de salut per a tothom.
Salut Activa.
Ricard Genué, metge resident de Medicina Familiar i Comunitària.
El benefici d'aquesta medicació està exempt de dubtes, però a llarg plaç, l'eficàcia d'aquests medicaments disminueix. I, a més, poden causar danys i efectes secundaris greus. El risc d'accidents, problemes de memòria, debilitat, confusió, pèrdues d'equilibri, risc de fractures, així com l'addicció que generen, dificultant que puguem abandonar-los.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primera reunió entre el president Salvador Illa i el ministre de Transports, Òscar Puente, arran de la crisi de Rodalies, però sense atendre la premsa. Jordi Fortià.
El ministre ha destacat la importància de les obres a la Sagrera. Puente, però, ha corregit el govern català i situa el retorn de la normalitat a Rodalies al juny, mentre que la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, manté el maig com a data final.
Hablamos de una actuación que se extiende por más de 3,4 kilómetros en la trama urbana de Barcelona. Una obra complejísima, intermodal, que combina tráficos de alta velocidad, tráfico de cercanías, metro y autobús, todo en una sola estación intermodal.
Aquests treballs van a un bon ritme. Tenim previst que a principis de maig, a la primera setmana de maig, ja puguem tenir el sistema restablert amb la normalitat que hi havia abans del temporal.
En marxa aquesta hora la presentació a Barcelona del projecte de Front Ampli d'Esquerres per aturar l'auge de l'extrema dreta.
El projecte el presenten Gabriel Rufián i Irene Montero, però entre els assistents no hi és Oriol Junqueras, que ha al·legat motius d'agenda.
Netanyahu ordena iniciar negociacions directes amb el Líban per desarmar Hezbollah.
Mentrestant, Espanya reobrirà l'ambaixada a Teheran, aprofitant la treva entre Iran, Estats Units i Israel. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Y les anuncio que hoy he dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese durante este tiempo en el que se abre una esperanza para la paz y se vuelva a reabrir nuestra embajada en Teherán.
SEAT presenta el nou Cupra Raval, el primer cotxe 100% elèctric fabricat a la planta de Martorell.
Se'l considera l'espina dorsal del creixement de la marca, segons el conseller delegat de Cupra, Marcus Haupt, que ha assegurat que el cotxe arriba amb l'objectiu de democratitzar la mobilitat elèctrica.
En cultura, 10 teatres ofereixen un cicle de dansa contemporània a sales de petit format dins la iniciativa T'apropem allò que ens mou.
Del 18 d'abril al 17 de juliol, 7 espectacles passaran per sales a Barcelona, Igualada, Tarragona, Balaguer i Sant Martí de Tous, a l'Anoia, per arribar a nous públics. Marina Marco és la impulsora del projecte.
Viure les arts escèniques des de la proximitat té un valor absolutament únic i que fa molt diferent veure un projecte de dansa en una sala de gran format que veure-la en un espai de proximitat.
I en esports, Toni Castro, indignació al Barça per l'actuació arbitral al partit contra l'Atlètic de Madrid.
El Barça ja ha enviat a la UEFA la queixa formal per aquest arbitratge d'ahir al partit contra l'Atlètic de Madrid, que va finalitzar 0-2. El club blaugrana posa el focus en el penal no xiulat per les mans de Pubill. Reclamen una investigació, explicacions, reconeixement de l'error i mesures disciplinàries contra els àrbitres. Demà el Girona juga al Bernabéu contra el Real Madrid i el Barça de bàsquet torna a jugar a partit d'Eurolliga a la pista del Mónaco amb la novetat després d'un any del base Juan Núñez recuperat d'una greu lesió de genoll.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do les temperatures gairebé d'estiu que hem tingut les últimes hores. De fet, avui hem arribat, per exemple, als 32 graus de màxima a Riba-roja d'Ebre, fins als 29, per exemple, a molts municipis del Vallès, també d'Osona, de les comarques de Ponent, baix del Pirineu, de 25, 26, 27 graus al llarg de les últimes hores. Per tant, un ambient molt més càlid del que pertoca per un 9 d'abril. útil. Arran de mar, en algun cas, tenim un palet de boira que, sobretot, es passeja estones per la Costa Daurada, però és d'una forma molt local. En vista el divendres, una situació també molt tranquil·la, molt càlida, fins i tot encara més que avui. Alguns racons de Ponent i de l'Ebre tornaran a arribar als 32-33 graus, però també fregarem aquests 30 graus la tarda del divendres a molts indrets del prelitoral, de Girona, de la Catalunya Central i de les valls del Pirineu. Alguna boira matinal a la Costa Daurada i la resta del dia ben assolellat. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. A aquesta hora encara amb la C32 tallada per un camió volcat que ha provocat el vessament de 7.000 litres d'un líquid corrosiu orgànic. Adrià Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, com bé comentaves, continua tallada la C32 a Sant Pere de Ribes en els dos sentits de la marxa per un camió volcat que transportava líquid corrosiu. Ara mateix tot el trànsit es continua desviant per les calçades laterals, ja que encara estan pendents les tasques de neteja de la calçada i la retirada de la càrrega. D'altra banda, a més, hi ha retencions per entrar a Barcelona i al nus de la Trinitat, des de la C58 a Ciutat Meridiana, i també detectem circulació intensa a la C58 a Sabadell, en sentit Terrassa. Finalment, a les rondes de Barcelona, en general, les dues vies van carregades ara mateix en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primera reunió entre el president Salvador Illa i el ministre de Transports, Òscar Puente, arran de la crisi de Rodalies. Això sí, sense atendre la premsa.
Després que l'executiu central hagi corregit el govern i hagi ajornat un mes més, fins al juny, la recuperació total del servei. Illa i Puente han abordat la situació de la infraestructura i les obres de millora que s'estan fent a la xarxa. Tot seguit, el ministre ha visitat les obres de la futura estació de l'AVE a la Sagrera.
Puente no trepitjava Catalunya des d'abans de l'esclat de la crisi de Rodalies. La visita del ministre ha arribat enmig de les contradiccions sobre la represa total del servei, que el govern situa a principis de maig i el ministeri allarga fins al juny. Judit Vallès.
És la primera trobada que han mantingut prop de 3 mesos després de l'accident a Gelida. El president Salvador Illa i el ministre de Transports, Òscar Puente, s'han reunit aquest matí a Palau per fer balanç de la crisi de la xarxa ferroviària en el marc d'una trobada convocada a primeríssima hora. Segons han indicat fons de presidència i del ministeri, durant la reunió s'han abordat les obres de millora de la xarxa, així com el traspàs de la R1. Puente també ha aprofitat la visita a la capital catalana per veure diverses instal·lacions de la xarxa ferroviària, com el centre de control de l'estació de França, obres com les que s'estan realitzant a la Sagrera per crear una estació intermodal. Cap dels dos ha comparegut públicament, però el ministre sí que ha fet arribar una declaració subratllant la importància de les obres de la Sagrera.
Hablamos de una actuación que se extiende por más de 3,4 kilómetros en la trama urbana de Barcelona. Una obra complejísima, intermodal, que combina tráficos de alta velocidad, tráfico de cercanías, metro y autobús, todo en una sola estación intermodal con una obra de integración en el entorno de la ciudad tremenda.
Ara, l'estació de la Sagrera, que ha de servir per alleugerir l'estació de Sants, última la posada en servei de 5 vies d'alta velocitat. Segons el Ministeri, falta rematar les tasques d'electrificació, control i senyalització per començar la fase de proves.
Doncs aquesta tarda, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha insistit que la total recuperació de Rodalies serà pels vols de la primera setmana de maig.
Paneque ha explicat els grans eixos de la trobada d'avui amb el ministre Puente.
Aquests treballs van a un bon ritme. Tenim previst que a principis de maig, a la primera setmana de maig, ja puguem tenir el sistema restablert amb la normalitat que hi havia abans del temporal. I hem pogut també repassar, que és una qüestió important, aquesta millora progressiva que hem de fer en l'àmbit de les infraestructures i, per tant, tota la millora del pla de Rodalies. Hem pogut repassar tot l'àmbit del material rodant, dels nous trens que han d'arribar, que venen amb cert endarreriment en la producció, però els temes de seguretat són fonamentals. Hem pogut repassar aquesta qüestió també.
La consellera ha advertit també que la millora de la xarxa ferroviària no serà immediata ni fàcil, però sí que ha avançat que el traspàs de la R1 està ja molt avançat.
Doncs parlant encara d'obres ferroviàries, l'edifici de l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera ja és història. Aquest dijous s'han iniciat les tasques d'enderroc de l'edifici.
De fet, els treballs d'enderroc s'han endarrerit perquè no havia arribat la maquinària específica, segons han explicat a BTV fons a l'obra. Primer es van fer les tasques de retirada de l'amiant de l'antiga estació i també es va enderrocar l'interior de l'immoble. I aquest dijous s'ha fet la demolició de l'estructura, és a dir, de les parets exteriors.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Benjamin Netanyahu ordena obrir negociacions directes amb el Líban per desarmar Hezbollah i establir la pau entre els dos països.
Per la seva banda, el Líban demana un alto al foc temporal, com el que hi ha a l'Iran, per negociar amb Israel, l'endemà de l'ofensiva més virulenta contra els libanesos. En total, els atacs israelians han matat unes 1.700 persones i han desarrelat més d'un milió de persones, segons les autoritats libaneses. L'anunci de les intencions de Netanyahu arriben en un context en què la treva a l'Iran penja d'un fil, l'endemà de l'ofensiva més virulenta fins ara d'Israel contra el Líban.
I en un context en el que el president dels Estats Units, Donald Trump, advertit a la seva xarxa social d'una ofensiva més gran i més forta que mai si s'incompleix la treva i assegura que mantindrà desplegades les forces al voltant de l'Iran fins que l'acord es faci efectiu.
Els Estats Units han enviat un equip negociador encapçalat pel vicepresident J.D. Vance per arrencar les converses de pau al Pakistan.
I mentrestant, el govern espanyol reobrirà pròximament l'ambaixada a l'Iran, tancada des del 7 de març, poc després que comencessin els atacs nord-americans i d'Israel.
L'executiu qualifica els atacs al Líban de vergonya per a la consciència de tota la humanitat. L'anunci de la reobertura de l'ambaixada a Teheran, capital de l'Iran, l'ha fet el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Y les anuncio que hoy he dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese durante este tiempo en el que se abre una esperanza para la paz y se vuelva a reabrir nuestra embajada en Teherán.
En marxa a aquesta hora la presentació a Barcelona del projecte de Front Ampli d'Esquerres per aturar l'auge de l'extrema dreta. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, al costat de la número 2 de Podem, Irene Montero, són els encarregats d'explicar el projecte a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra. Entre els assistents, però, no hi és Oriol Junqueras, que ha al·legat motius d'agenda. I seguint aquest acte hi ha la nostra companya d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
Molt bona tarda. Ha sigut a les 7 del vespre quan al final engegava aquesta trobada entre Rufián i Montero que està mantenint ara mateix a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, sota el títol que s'ha de fer. Una reunió on Rufián busca llançar propostes per tal de reconfigurar l'espai de l'esquerra i guanyar vots per fer front, així a l'avanç de l'extrema dreta i evitar que el PP i Vox governin en les properes legislatures. En aquest cas, la dirigent de Podem no ha descartat la possibilitat d'una llista única de cara a les eleccions generals de l'any vinent, però tampoc s'ha posicionat clarament a favor. Ara caldrà esperar si Rufián aconsegueix convèncer les forces esquerranes per unir-se al seu pla, un pla que, de fet, ja va presentar a mitjans de febrer en una trobada similar amb el dirigent de Más Madrid, Emilio Delgado. També recordem que Junqueras no ha fet acte de presència, com bé comentaves, en aquesta trobada, perquè ja es va posicionar, de fet, públicament en contra de la intenció de Rufián, però encara així sembla que aquestes discrepàncies no posen en perill la seva relació ni tampoc el lloc de Rufián en el Congrés com a candidat del partit.
Moltíssimes gràcies, Andrea, en directe des de la Universitat Pompeu Fabra.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
SEAT presenta el nou Cupra Raval, el primer cotxe 100% elèctric fabricat a la planta de Martorell.
Se'l considera l'espina dorsal del creixement de la marca, segons el conseller delegat de Cupra, Marcus Haupt, que ha assegurat que el cotxe arriba amb l'objectiu de democratitzar la mobilitat elèctrica.
La Generalitat impulsa un protocol pioner a tota Espanya que vol protegir els treballadors i les empreses quan hi hagi situacions d'emergències per pluges torrencials.
El test que a partir d'ara s'haurà d'incorporar en tots els convenis col·lectius ha estat consensuat entre el govern i les principals patronals i sindicats que hi ha a Catalunya.
Jordi Casino.
Segons el document, les empreses hauran de disposar d'aquests protocols d'adaptació i de pautes d'actuació i informar i formar el seu personal sobre què fer davant de riscos per pluges, inundacions o riuades. Un text que inclou la norma que regula els permisos climàtics retribuïts de fins a 4 dies introduïda després de la dana al País Valencià i orientacions com ara aturar desplaçaments dels treballadors i situar-los en llocs segurs o impedir l'accés a zones subterrànies com pàrquings o magatzems. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
Un document que des del punt de vista de la unanimitat social, tots hi estem d'acord, tant és així que ho introduïm com a element que s'haurà de tenir en compte l'acció col·lectiva, és a dir, quan s'estigui treballant per tenir un nou conveni col·lectiu amb qualsevol sector, restauració, construcció, siderúrgica, metal·lúrgica, el que sigui, aquest protocol haurà d'estar dintre del conveni. Per tant, això neix amb voluntat normativa.
El document consensuat entre el govern, els sindicats i les patronals es farà servir de referència en la negociació de tots els convenis col·lectius i busca donar seguretat jurídica a empresaris i treballadors.
USTEC amenaça amb més vagues després de reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Riubó, que defensa l'acord amb Comissions Obreres i UGT. USTEC reclama de nou l'obertura de les negociacions per millorar les condicions dels docents i del sistema educatiu. Esther Minguell.
El sindicat USTEC insisteix que l'acord no resol els problemes de fons del sistema educatiu, ni les condicions laborals dels docents, ni l'atenció a l'alumnat, sobretot el més vulnerable. Valoren la trobada amb la consellera com a punt de partida, però critiquen que s'aferri a l'acord signat. Li reclamen reobrir les negociacions per resoldre el conflicte i asseguren que no assistiran a les meses sectorials si no és per parlar de les millores. Yolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
Si no hi ha una reobertura de negociacions, si no tornem a situar aquests punts que per nosaltres són importants, que són sobretot a nivell salarial i també doncs, les mesures que requereix el desplegament del model d'escola inclusiva perquè l'alumnat estigui atès com necessita, doncs nosaltres continuarem convocant vagues aquest tercer trimestre.
Les mobilitzacions dels docents es concretaran properament amb la resta de sindicats convocants de les vagues i consultaran també el col·lectiu de professors i mestres.
I ja han començat les obres del futur centre dedicat a la medicina de precisió i la innovació biomèdica a Barcelona. Es construirà a la Ciutadella dins del futur parc de recerca biomèdica i avui se n'ha fet la presentació institucional encapçalada pel president Illa. Juntament amb dos nous edificis més, constituirà un dels nuclis de coneixement, Maite Polo.
El nou centre de recerca tindrà 9 plantes, s'aixecarà a tocar del zoo i el campus de la Universitat Pompeu Fabra i la Generalitat n'ha assumit el cost. S'hi traslladarà el personal de l'Institut de Recerca Biomèdica, situat ara a prop de la Diagonal, i tindrà capacitat fins a 950 professionals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha ressaltat la importància de treballar plegats. Es preveu que s'acabin les obres el 2028.
Centres d'excel·lència, reconeguts internacionalment, que treballen en àmbits diferents però plenament complementaris. I el més important que a partir d'ara compartiran espai. Això pot semblar un detall, però no ho és, perquè és en aquesta proximitat on passen les coses importants, on es generen noves idees, on es creuen les disciplines, on la biomedicina parla amb la nanotecnologia, amb la fotònica i amb la genòmica.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la seva intenció de doblar el nombre d'investigadors i investigadores a Catalunya tan aviat com puguin, ha dit, treballant colze a colze amb les universitats públiques.
Més coses. Aquest dijous s'ha presentat la 32a edició de la Seafood Expo, la mostra dels productes del mar que es celebra a Barcelona des de fa 5 anys i que enguany serà del 21 al 23 d'abril. La trobada acollirà 2.300 empreses de 86 països. Mar Dalmau.
Aquest és l'esdeveniment comercial de productes del mar més gran del món. Aquí, expositors mostren les darreres novetats del sector, ja sigui maquinària, embalatge o serveis per la indústria pesquera. Justament, enguany inauguren la zona d'innovació en aqüicultura, on es podran veure solucions d'avantguarda del sector que miren de donar resposta a la creixent demanda global de peix i marisc. Pel que fa al context geopolític, la presidenta de Seafood Expo, Winter Kurmon, no s'ha mostrat massa preocupada.
No hem notat cap impacte en els exhibidors i pel que fa als visitants ja ho veurem. Ja ho hem patit altres cops amb altres contextos geopolítics. Però la indústria marítima s'ha de mantenir unida per veure com superar tot això.
S'estima que l'esdeveniment deixarà un impacte econòmic a Barcelona de 161 milions d'euros.
En territori, el Pirineu i les Terres de Lleida comencen la nova temporada de turisme actiu amb 280 empreses. Avui s'ha presentat a Llavorsí, coincidint amb el 40è aniversari del primer descens en barca de ràfting del riu Noguera Pallaresa. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
El turisme actiu a Lleida es consolida com un dels grans motors del territori, amb més de 280 empreses i prop de 850.000 activitats que es van contractar el darrer any. El sector confirma el seu pes estratègic i la seva capacitat d'atreure visitants, explica la nova temporada de turisme actiu el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.
Que és un model que està basat en turisme sostenible, un model de futur perquè permet doncs, que aquí al nostre Pirineu hi hagi moviment econòmic, hi hagi projectes de vida, hi hagi gent que pugui arrelar.
Fa 40 anys que les aigües de la Noguera Pallaresa van veure més descensos d'una activitat, el rafting, que avui és tot un símbol de turisme d'aventura al Pirineu. Així, el turisme actiu a Lleida arrenca una nova temporada amb dades que confirmen la seva consolidació i un sector que genera al voltant de 1.800 llocs de treball.
I a Barcelona, la Biblioteca Gabriel García Márquez acull a aquesta hora la presentació del podcast Aquesta nit al Tiffany's. La sèrie sonora és una coproducció de Ràdio Capital, La Xarxa i Ràdio 4 i està basada en fets reals. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. A través del relat d'aquest podcast que combina fets reals amb ficció, s'explica una part de la història del franquisme i de com la dictadura afectava també els pobles lluny de Barcelona. Així, l'agost del 1969, un jove català planeja un atemptat a la discoteca on freqüentaven turistes, a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro. Tot i que va quedar en un intent fallit, aquesta història retrata un context de repressió, de falta de llibertats i que quedava tapada per l'auge del turisme. Així, des de a Ràdio Capital i amb el suport de Ràdio 4 i la xarxa més, el podcast és una obra més que ens ajuda a entendre la nostra història. Núria de José, consellera delegada de la Xal.
El jurat va decidir triar aquest podcast perquè una de les línies de tota la crida que es fa tant en podcast com en documentals de televisió és precisament preservar la memòria d'esdeveniments que a nivell local han estat molt importants, com és el cas de la història que explica aquest podcast, i d'alguna manera és guardar darles per la memòria col·lectiva i també donar-les a conèixer més enllà de l'àmbit on doncs, són pròpies o on la gent doncs, està més al cas del que va passar.
La sèrie de ficció sonora Aquella nit, el Tiffany's, que compta amb 6 capítols d'uns 25 minuts, ja està disponible a la plataforma La Xarxa Més.
En cultura, 10 teatres s'uneixen en la iniciativa T'apropem allò que ens mou per oferir un cicle de dansa contemporània a sales de petit format del 18 d'abril al 17 de juliol. David Navarro.
T'apropem allò que ens mou neix amb la voluntat de situar la dansa dins la programació estable dels teatres de proximitat. El cicle, com ha explicat la presidenta d'ON, el Teatre Batega, entitat impulsora de la iniciativa, Marina Marcos, és una altra manera de gaudir de l'espectacle.
Viure les arts escèniques des de la proximitat té un valor absolutament únic i que fa molt diferent veure un projecte de dansa en una sala de gran format que veure-la en un espai de proximitat.
Una opinió compartida per la ballarina Alma Steiner de la companyia Kernel Dance Theater, que interpretarà una bellíssima jornada al Teatre de l'Aurora d'Igualada.
Aquest espai petitó a nosaltres ens va superbé. O sigui, per nosaltres és un regal perquè la veritat és que la peça parla de compartir, d'estar a prop, de poder-nos donar la mà i de quan els pares es fan molt grans i canviem aquest rol i ja els hi hem de dir adéu, si ja queda algú per dir, no?
A la pàgina d'on el Teatre Batega es podrà accedir a tota la programació i redirigirà a les plataformes de compra dels diferents teatres. Si s'adquireix més d'una entrada, es podrà accedir a un descompte.
I els escriptors en llengua catalana denuncien un tracte discriminatori en el Premi Aena de Narrativa Hispanoamericà, atorgat a l'escriptora argentina Samantha Schweblin per la seva obra El buen mal.
És enllà de la polèmica pel fet que sigui un guardó tan important, un milió d'euros, i que provingui d'una empresa amb capital públic, ara s'hi suma el que titllen de discriminació lingüística. Així ho ha argumentat Sebastià Portell, president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, en declaracions a la xarxa.
La qüestió que ens preocupa més pel que fa a aquest guardó és la flagrant discriminació que suposen pels autors en llengua catalana, ja que les obres escrites en castellà hi poden ser directament nominades, però les que són escrites en català, en gallec, en basc o en aranès han d'haver estat abans traduïdes al castellà, ens trobant davant una mesura que podria ser llegida en clau de supremacisme lingüístic.
Portell ha demanat que per a la pròxima edició Aena ho consideri i corregeixi aquesta normativa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ja ha enviat a la UEFA la queixa formal per l'arbitratge d'ahir al partit contra l'Atlètic de Madrid de l'anada dels quarts de final de la Champions, que va acabar 0-2. El club blaugrana posa el focus en el penal no xiulat per les mans de Pubill, reclamant una investigació, explicacions, reconeixements de l'error i mesures disciplinàries contra els àrbitres. De fet, el president del Barça, Rafa Juste, considera increïble que no xiulessin penal.
Que hoy en día con los medios técnicos que tenemos en referencia al VAR, pues como ayer, por ejemplo, no se pitó un penalti clarísimo para mí, intencionado o no intencionado, pues se ve clarísima la jugada.
De la seva banda, el Girona juga demà al camp del Real Madrid al Bernabéu en el primer partit d'una nova jornada de la primera divisió. L'entrenador Mitchell té clar la dificultat de puntuar el camp del conjunt blanc, tot i la dinàmica dels d'Arbeloa, que recordem van perdre el darrer compromís de Lliga i també de Champions.
No miro ni la classificació ni lo que un equip té o ha de jugar abans o després, o ha jugat abans o jugarà després. Miro el partit i jugar al Bernabéu mai és fàcil, tot lo contrari.
I encara en futbol, Aitana Bonmatí ha començat a treballar amb el grup i inicia la recta final de la seva recuperació per tornar a jugar després de la important lesió que va patir el mes de novembre. Per cert, també s'ha conegut l'horari de la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid, que jugarà el dia 1 de maig a les Palmes de Gran Canària. La final començarà a les 7 de la tarda, hora catalana. En bàsquet, després de la derrota de dimarts contra el Panathinaikos, el Barça torna a jugar demà partit d'Eurolliga. L'equip blaugrana viatja a Mònaco amb la novetat del base Juan Núñez, que ha recuperat d'una greu lesió del genoll que l'ha mantingut un any allunyat de les pistes. I tenen l'objectiu d'assegurar el play-in europeu, que passa per guanyar un dels dos partits que queden de la fase regular. A la prèvia del partit contra el Mònaco, Xavi Pasqual, l'entrenador, ha explicat el principal motiu que amenaça la seva continuïtat la pròxima temporada. L'equip necessita reforços.
Claríssim, però el missatge tampoc no és tan greu. El missatge és molt senzill, eh? Quan acabem la temporada hem de veure exactament on estem, i és una realitat. Però és que el Barça t'ho has de mereixer, primer t'ho has de mereixer. Després, aviam quina situació és amb la que acabem tots plegats d'aquesta situació. I després, el Barça és per guanyar. Aleshores, això és el que hem vingut aquí. Per tant, al final de temporada, repeteixo, tots ens hem de fer una reflexió, hem de parlar, hem d'explicar moltes coses, i llavors hem de veure qui estarà i qui no estarà, dels jugadors i de tothom.
I dos apunts de renovacions per acabar del Barça. En hoquei patins, en renovació de Sergi Llorca, el de Caldes de Montbui, fins al 2027. I en futbol sala, renovació també fins al 2027 d'Eric Martel, que es va formar a les categories inferiors i va jugar cedit a l'Indústria Santa Coloma i al Peníscola.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local. There's a battle ahead, many battles are lost. a la ràdio més propera.